van fer història. Us heu aturat algun cop a mirar el cel de nit? Us agrada contemplar les estrelles? Al llarg de la història, els satèl·lits del nostre sistema solar els hem anat posant noms. I molts cops, aquests noms han estat de les persones i també de personatges inventats que més han brillat a la Terra. Per exemple, hi ha asteroides que duen el nom de John Lennon, Malala, Rafa Nadal i Jodie Foster, però també hi ha els asteroides James Bond i Sherlock Holmes. Els cràters de la Lluna reben noms de filòsofs i astrònoms com ara Aristòtil, Copèrnic o Plató. Us imagineu que un cràter dugués el vostre nom? Seria una passada, oi?
Doncs la nostra protagonista d'avui podia presumir de ser l'única dona catalana que ha rebut aquesta distinció, perquè hi ha un cràter al planeta Venus que du el seu nom. Es tracta d'una de les ballarines de flamenc més estimades de la història. Una dona magnètica, instintiva, electritzant i poderosa. Una estrella internacional admirada per grans artistes com Charles Chaplin i Marlon Brando. De fet, el prestigiós director de cinema Orson Welles va assegurar que ella era, sense cap mena de dubte, la millor ballarina del món. Una dona que va fer història. Com es deia? Carmen Amaya.
El Somorrostro va ser un barri de barraques que hi havia a la platja de Barcelona, a tocar del lloc on ara hi ha el Port Olímpic. Hi vivia una important colònia de famílies gitanes i la vida allà era molt precària. Els habitants del barri s'havien d'apanyar sense aigua corrent ni electricitat. Les nits d'hivern eren molt fredes i no era estrany que el mar entrés a les cases quan hi havia tempesta. En una d'aquelles barraques, concretament la número 48, hi vivia la família Amaya Amaya. El pare de la família, José Amaya el Chino, es buscava la vida tocant la guitarra de taverna en taverna. La mare, Micaela Amaya, era bailaora. I el 2 de novembre del 1913, la família estava d'enhorabona. Va néixer la petita Carmen.
Tot i l'alegria, aquella no va ser una nit fàcil. Hi va haver una tempesta tan descomunal que la parella va haver de fugir de la seva barraca, que s'estava desmuntant, i refugiar-se a la barraca dels avis. Diuen que haver nascut una nit tan virulenta ja va imprimir cert caràcter a la petita. La Carmen va ser la segona dels 11 fills que va tenir la parella. Però mireu si era dura, la seva vida, que 5 dels seus germans van morir abans de fer-se grans.
La petita Carmen va mamar la cultura del flamenc des del bressol i la mar, que tants cops anava a visitar perquè trencava al costat de casa, li va ensenyar a ballar. Li agradava ballar descalça per la platja, córrer per la sorra i imitar el moviment de les onades. Duia la música i la dansa a la sang. Fins i tot quan la seva mare li demanava que anés a buscar el pa o fer qualsevol encàrrec, ella hi anava marcant bé els passos, com si estigués assajant o ballant una dansa.
Aquesta nena ens traurà de la misèria.
Vols dir?
Que no ho veus com balla? No pagaries molts diners tu per gaudir del seu talent? Ja ho veuràs, ja.
La seva tia Juana, coneguda com la Faraona, li va ensenyar a ballar flamenc al compàs de la guitarra del seu pare. I en José, que en un principi hauria volgut que la nena fos cantaora, completava les lliçons amb unes sessions duríssimes de fins a 6 hores seguides al dia.
No, aquest moviment no l'has fet bé. Va, torna-hi.
Així?
Ara.
I aquest, què et sembla?
Un moment, aquest moviment, qui te l'ha ensenyat?
Ningú, he vist com el fa la tia.
Molt bé, filla meva, molt bé. Va, repetim-ho, però ara, en comptes de faldilles, amb pantalons.
En aquella època era impensable que les dones ballessin amb pantalons. El seu pare la feia vestir així per poder veure fins al mínim detall els moviments de les seves cames i adonar-se de si ho feia bé o no. Ell sempre deia, Els pantalons no perdonen. I així va començar a fer les primeres actuacions darrere del seu pare, que continuava tocant la guitarra per diferents tavernes del barri xino de Barcelona. I la petita deixava tothom bocabadat. Ballava amb els ulls tancats i plens de lleganyes, perquè li molestava el fum del tabac d'aquells locals. Això sí, guanyaven força diners.
A poc va anar creixent i allà on ballava deixava tothom meravellat. Amb només 6 anys ja s'havia guanyat el sobrenom de la capitana. Va fer un viatge de Barcelona a Granada i després de Granada a Madrid, una ciutat amb una gran escena flamenca. Quan la Carmen va arribar a la gran ciutat, la van convidar a participar en un homenatge a la bailaora gitana Custodia Romero.
Senyora Custodia, hem portat una gitaneta perquè balli en algun moment de l'homenatge.
Poseu-la on vulgueu, no em fa res.
La Carmen va ballar un fandango i la gent va acabar dempeus. Quin prodigi de nena! I després li van fer repetir un altre ball i un altre. Va eclipsar tota la resta d'artistes i la gent quasi s'oblida que allò era un homenatge. La pobra Custodia Romero estava enfurismada, però és que aquella noieta era un fenomen sobrenatural. Ballava de manera totalment espontània i instintiva, com si l'animés un foc misteriós. Mai s'havia vist una cosa igual. Es movia a tota velocitat, amb ímpetu i força brava, però amb un gran control del cos. Era com un volcà que estigués tota l'estona a punt d'explotar.
Amb 16 anys va actuar a París amb la companyia de Raquel Meller, la cantant espanyola més famosa del moment, i va debutar al cinema amb una pel·lícula titulada La Bodega. La seva fama anava creixent. Es va consagrar a escala estatal, actuant en teatres madrilenys com el de la Zarzuela, on compartia cartell amb grans estrelles de l'època, com Conchita Piquer o Miguel de Molina. I a poc s'anava forjant la seva llegenda.
Fora dels escenaris era una dona senzilla, humil i molt religiosa. Feia 1,5 metres d'estatura i tenia la cara ampla, amb uns ulls negres que perforaven qualsevol que la mirés. Era una gran fumadora i estava ben enganxada al cafè negre. Però quan trepitjava l'escenari, era un artista integral. Interpretava, ballava i cantava. Carmen Amaya no respectava cap escola ni cap acadèmia. La seva dansa era totalment instintiva i ballava amb pantalons per mostrar la majestuositat del seu taloneig que cap altra bailaora podia imitar. Veure-la ballar era intensíssim i alhora solemne, perquè a la sala sempre es feia un silenci impressionant. Només se sentien els seus cops de taló sobre la fusta de la tarima.
Quan l'any 1936 va esclatar la Guerra Civil, la Carmen tot just tenia 22 anys. Els Amaya estaven actuant al Teatre Zorrilla de Valladolid. Van voler marxar del país perquè sabien que quan hi ha problemes als carrers, els gitanos sovint acaben pagant els plats trencats. Però els van requisar el vehicle, un cotxe que feia poc que s'havien comprat amb els estalvis. Al final, la Carmen, que ja era una de les artistes més famoses d'Espanya, va aconseguir arribar a Portugal amb els seus pares i el seu germà Paco. I els Amaya van agafar un vaixell cap a l'Argentina, la terra promesa per als artistes espanyols.
A Buenos Aires van crear un espectacle a mida per a la Carmen, que es deia Maravillas. I el que semblava que havia de durar un mes es va convertir en un any de feina. La gent feia cues llarguíssimes per veure-la ballar, fins al punt que es van arribar a produir accidents de tant públic que hi havia. D'aquesta manera, la Carmen va decidir començar una gira per tota l'Amèrica Llatina. Va actuar a l'Uruguai, a Mèxic i a Cuba, entre altres països.
Ja l'heu vist, la Carmen?
Qui Qui?
La Carmen Amaya. Tothom en parla.
Ah, sí. Encara no. Diuen que balla com una serp.
Uau, el que fa ella no ho ha vist fer a cap altra balladora. No us la perdeu, no us la perdeu. No us decebrà.
Durant la gira la va veure actuar Samuel Hurok, que era un representant d'estrelles als Estats Units. Aquell home aconseguia contractes als teatres més importants del país i el 1941 la família Amaya va arribar a Nova York. Just en arribar, els van portar a l'oficina d'immigració, on els van fer signar documents i van guardar la seva empremta dactilar. Aquell registre cautelós els va sorprendre. Ells venien a triomfar, però els tractaven com a forasters i els volien tenir fitxats.
A Nova York, la Carmen va debutar en un petit cabaret que es deia The Beachcomber. Allà va ballar el que portava preparat de Barcelona i de Buenos Aires. Però va agradar tant que, poques setmanes després, va tenir una oferta espectacular.
Carmen! Actuaràs al Carnegie Hall?
De debò, el teatre més prestigiós de Nova York. Ufa, allà no hi puc improvisar.
Per actuar en un teatre tan important com aquell, el seu representant, Samuel Hurok, va redissenyar l'espectacle de Carmen Amaya, va pensar noves coreografies i fins i tot li va canviar el vestuari. I sabeu què? Carmen Amaya va aconseguir un triomf espectacular. Mireu si la va fer grossa, que poc després, pels carrers, es podia veure un cartell anunciant que actuaria 2 dies al Hollywood Bowl, just al costat d'un altre cartell del famosíssim cantant Frank Sinatra, que actuava només un dia.
Va ballar a Washington, a Filadèlfia, a Los Angeles, a Boston. Va ser portada de la revista Life i artistes de Hollywood, com Fred Astaire i Greta Garbo, estaven entusiasmats amb ella. Charles Chaplin, el famós Charlotte, va dir d'ella que era un volcà i el director de cine Orson Welles la va voler contractar per a una pel·lícula, pagant-li encara més que a la famosa actriu Marlene Dietrich. L'èxit anava fent créixer la seva llegenda i ella continuava ballant amb jaqueteta curta i pantalons d'home.
Fins i tot el president dels Estats Units, Franklin Roosevelt, li va enviar un avió privat per veure l'actuar a la Casa Blanca. La Carmen no va acceptar cobrar per l'actuació, però sí que va acceptar un regal del president. Una jaqueta curta amb incrustacions d'or i diamants. Després, ella mateixa, amb unes tisores, va repartir els diamants entre les dones de la companyia. Era immensament generosa. Va tornar a actuar per al president el dia del seu aniversari, que era tot un esdeveniment.
I anessin on anessin, els Amaya viatjaven tots junts, cosa que va provocar moltes anècdotes. Per exemple, un dia, quan estaven allotjats al luxós Hotel Waldorf, els treballadors van començar a sentir pudor de fum. Van seguir el rastre amb el nas, que els va conduir davant de l'habitació dels Amaya. Hi havia un incendi? Havia passat algun accident? Doncs no. Resulta que la família estava coent unes sardines dins la suite de l'hotel per poder-se-les menjar tots junts.
D'anècdotes n'acumulava mil la Carmen. El seu matrimoni també té una història ben curiosa. L'acompanyava un guitarrista, Juan Antonio Agüero, que n'estava ben enamorat. Així que la va desafiar.
Carmen!
Què vols, Juan Antonio?
A que no ets capaç de casar-te amb mi?
A que sí?
Dit i fet, la boda es va fer a les 7 del matí, amb només 12 convidats i sense lluna de mel. Quan es va acabar la cerimònia, se'n van anar al teatre a assajar, perquè aquella nit tenien funció.
Després de molt de temps, va tornar a Catalunya i va visitar el barri de barraques on havia nascut, el Somorrostro. La va rebre una multitud i com que va veure que després de tant de temps la gent hi continuava vivint a molt males condicions, la Carmen va muntar un festival per recollir diners per al barri. No va perdre mai la humilitat i l'estima per la seva ciutat i la seva gent. quan li van trucar per inaugurar la font que portaria el seu nom a la Barceloneta, Carmen Amaya va suspendre les actuacions que estava fent a París i va anar a la cita, tot i que va perdre 300.000 pessetes d'aquella època, que eren una fortuna. Però per a ella el primer era la seva gent.
Amb tot, Carmen Amaya estava malalta. Només tenia un ronyó i patia insuficiència renal. És a dir, que el seu únic ronyó no podia assumir tot sol la feina d'eliminar les toxines del cos. Sabeu quina ajuda tenia el seu ronyó? La suor. Es pot ben dir que, quan ballava, la Carmen allargava la vida perquè suava i eliminava toxines. Però això no podia ser un remei per sempre i, a poc, va assumir que s'estava morint. Tot i així, no va deixar mai de ballar, fins i tot quan els metges li van recomanar que descansés per la malaltia.
Carmen Amaya va morir l'any 1963. Tenia només 50 anys. Aquell mateix any encara havia ballat en una gala benèfica per recaptar diners per restaurar el castell de Begur. I, mentre el cor se li apagava, naixia la llegenda. La figura d'una dona que va meravellar tot el món amb la seva dansa. Una dona irrepetible i genuïna, que era pura energia i que també era tot generositat. Una dona que va posar tot el món dempeus i que va fer història.